Dins d'Eurofàbia.
Amb aquesta informació haurem arribat a les 9 i 4 minuts. Actualitzarem, volien dir, la informació al proper butlletí de les 10 i, mentrestant, vos deixam amb el programa d'entreteniment Xiu Xiu, en Xavi Oliver i Inés Mateu.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Xiu Xiu, el xiu-xiuig que arriba a tothom.
Tan segona hora de Xiu Xiu amb en Miqui Fiol en el control tècnic i com cada dilluns toca posar-nos...
Coent, coent.
I avui, a Coent, coent...
Joana Pol, dona llop.
Ja saben què fan aquí i per què varen venir. I ses ganes de ser més que amics, una casa i una copa de vi. Tu i jo li pegarem foc, dictam ses regles del nostre joc. A poc, li pegarem fe, un vis-a-vis. Tinc centrada en el paradís, en el primer vi, m'ho pensi ja fric. Mai més humans, sempre divins.
Joana, benvinguda a Xiu Xiu.
Moltes gràcies, molt contenta d'estar aquí.
Ara escoltàvem aquest tema de 0 a 1000, molt fort, 2,
yes.
D'aquest disc de Superlluna.
Sí.
Ara en parlarem, però en aquesta secció, el dilluns, en aquesta hora, sempre mos posam intensos, mos posam... sí, parlam de l'amor, de la intensitat.
Jo he sentit que... Coent Coent i, sí, sí. I emmarcada la cançó dins del Coent Coent, l'he trobada superpicant.
Ara t'anava a dir, wow. Hem triat bé. Vull dir, tu sí. Avui vens a parlar del teu disc, però és que ell
jo
diu...
Jo sempre hot. Sempre
sí,
hot.
Eh?
L'any 2024, Dona Llop fa un canvi de concepte i Joana Pol assumeix la major part del protagonista. Protagonisme tant a l'hora de compondre les cançons com a l'hora d'interpretar-les. Ara mos presenten el seu nou disc de Superlluna, un punt de partida simbòlic, un disc tan potent com una superlluna en el qual es parla de relacions viscudes al límit i també passió. L'ansietat i la tendresa conviuen en un cosmos. I com? I de... la Joana mos ho explicarà.
Mm-hmm. Sí, sí, puc.
Clar, perquè quan se conviu amb sa passió però també amb sa tendresa, amb fins i tot l'ansietat, dius
clar,
tu.
Jo crec que és algo que realment tots feis i ara lo millor no li havia esperat en aquests... Però sí, jo crec que és com una condició... també te pot passar que estiguis molt empenat, empenada, però si no ets d'estim empenat, empenada, jo crec que és algo que ara mateix, bueno, és com que el sistema mos aboca a viure-ho tot un poquet d'aquesta manera.
Mm-hmm. Per què? Com així?
Bueno, ses alarmes, no? Ses alarmes del clima, ses alarmes de l'habitatge i de voler viure, no? I de voler tenir una vida i ses xarxes cridant-nos tot el dia uau, que és de guai, avui m'he fet un te matcha que m'ha costat 4 euros, sí. Que fantàstica que és sa vida, no? I tot això una mica amb ses ganes cony, de voler disfrutar de sa vida, perquè també supos que la majoria de gent és conscient de que això és un fiu-fiu, no?
Clar.
Per tant, seria com una espècie, tot això que acabes d'explicar, aquesta sobreestimulació que estem patint, que ens fa viure tot amb un punt d'angoixa, això és un poc superlluna, no? Un trajecte professional i també personal.
Sí, bueno, és que també, clar, jo he parat atenció que ses llunes m'afecten. I crec que de nou, afecten a tothom. De fet, jo que sé, les collites, els pagesos, és una cosa que se té molt present, no?, a l'hora de fer la feina en el camp, i perquè li hauria d'afectar una figa i no t'hauria d'afectar tu, no? Rotllo.
Com ho notes tu?
Bé, jo han marcat coses superimportants a nivell vital. També podries pensar que ha estat una coincidència i deixar-ho aquí, però jo que sé, som un artista, he de fer discos i m'ho he de repassar de qualque banda. I en el final, bueno, ho not perquè anímicament, emocionalment, estic realment més en el límit com tot el disc que està en el límit, bastant.
Per tant, quan ell una plena, Joana Pol es dona el llop.
Total, això t'ho puc assegurar.
I la decisió de, per exemple, ara emprendre aquest canvi musical, sa tu com a, un poc, agafar molta agència de sa teva música, aquesta decisió d'on va venir?
Bueno, aquesta decisió té diverses branques. Una d'elles és el fet de ser una dona dins la indústria musical, ja amb uns anys de bagatge, per tant, venc d'un moment on la figura de la dona, pues, en el meu cas, que he compartit la meva carrera amb un home, pues, com un poquet mujer florero, no? I jo tenia moltes ganes de sí, la gent propera, òbviament, que ja ho tenia clar, no? Però com a de cridar-ho en el públic que me coneix, en el públic que no, rotllo que jo m'ho faig tot, produeix, compost, prenc decisions, que en el final, quan tens una carrera artística, és com una de les coses més importants, prendre decisions, el moment en què les prens i cap a on vas. I després, també, a l'hora de fer discos, mos deixàvem endur bastant per la pressió discogràfica, que en el final ara encara ha incrementat, no? Però abans treure un disc cada dos anys era un ritme així normal i nosaltres a lo millor anàvem un poc més, encara més ràpid. I clar, en Pere és prolífic, és un tio que composa guai i amb facilitat, i és algo que en lo que ell tenia molta més experiència, i clar, jo sempre feia tard en les meves cançons, i aquesta vegada jo vaig dir, tio, aturar màquines i fins que jo no tingui quin material no surt disco. I era una mica això, i també aquestes ganes de contar una història que fos més meva, no?
Mm-hmm. Perquè l'altra part de Dona Llop és en Pere, mm-hmm, o era en Pere, jo ja no sé en quin sentit parlar, però te vull demanar, en quin moment tu dius, no, a veure, ara agafaré el relleu jo, seré la imatge de Dona Llop i tu, Pere, quedes un poc més darrere, entre bambalines. A més, en Pere és la teva parella, sí. Supos que també, no sé si fins a quin punt podeu separar el projecte artístic del personal. Això ja és una altra pregunta, si vols, comptes doncs la primera.
Bueno, no, està bé, perquè aquesta pregunta última fa que d'alguna manera se contesti l'altre. Jo crec que ara és molt més fàcil separar el projecte artístic que abans.
Clar, exacte.
I després en Pere òbviament segueix sent Dona Llop, no? El que passa que sempre hem jugat en això, al llarg dels discos, a canviar rols, a canviar els llocs des d'on jugam, no? I està guai perquè ara ell dirigeix videoclips, dirigeix sessions fotogràfiques, me fa outfits, és com a tal, i jo dirigeix la música i saps, d'alguna manera, vull dir, ja ho explico així, no? Que ja no som un duet, no? A l'escenari, però seguim sent una parella artística.
Mm-hmm. I la relació de Dona Llop amb el públic, d'això també en parlau en el disc.
Sí, és com la tercera lectura, que realment és una lectura que jo d'aquesta ja me'n vaig donar compte una mica quan ja tens el disc o no, que te'l pots mirar sense i dius, amem, què he fet? Saps? I me'n vaig donar compte que quan xerra aquestes relacions en el límit, també xerrava una mica, a vegades, en certes frases o certes... que també xerrava una mica de la relació amb el públic, de com un artista se relaciona amb la seva obra, amb el públic que li va darrere, clar, perquè... A mi me provocava, bueno, a tots dos mos provocava mem que passarà en la gent que du tant d'anys seguint Dona Llop, no? Però vull dir, això ja és un risc que tots els artistes prenen quan fan un àlbum i sobretot quan se permeten la llicència de no ser en Fito Fittipaldis, que has fet tots els discos iguals, en tots els meus respectes, La Llover, La Casa sobre el Tejado i tot això, però que vull dir que jo vull ser un altre tipus d'artista, saps? I el tipus d'artista que jo vull ser és bueno, respondre un moment, respondre una realitat, entendre-me bé i explicar un poc aquesta moguda aquesta, no? I en aquest sentit, sí que mos han demanat que passarà amb aquesta gent i després hem entès que és un risc que sempre havíem pres sense donar-li importància i és que quan fas una obra nova, pues, hi ha gent que se quedaran les obres antigues, hi ha gent que te seguirà, hi ha gent que no, però també arribarà gent nova. Uh-huh. I estem obertes en això.
Clar, perquè ara recordant els inicis de Dona Llop, que podríem dir que té 15 anys aquest projecte musical, clar, en els inicis...
No ho digueu.
Però és molt curiós perquè en el principi vau començar fent versions, no? T'encantes, Supertramp, sí. L'Oreja de Van Gogh, jo me demanava Fito Fittipaldis, no crec que caigués cap cançó seva.
Sí.
Com te recordes en aquell inici del projecte, clar, quan tot era tan nou i tan...
Està superguai perquè aquesta pregunta linka amb la pregunta que m'has fet abans i és precisament, això també és una cosa que contempla el disc en la història general que conta, perquè jo el que recordo a mi mateixa és que era super innocent, super atrevida, però també amb aquesta cosa que sobretot tenint ser dones d'anar alerta, saps? I de respectar molt les normes que estan, això.
Sí.
Però molt innocent i jo me pensava que tothom que feia música era super bona persona i que eren tots super guais i uah, i després veus que hi ha que, saps, que hi ha molta perla pel món suelta i a totes les bandes.
Són les 9 i 16 minuts en conversa amb Joana Pol, Dona Llop, ara continuem en directe xiu-xiu, i xerrem d'aquest darrer disc, que Superlluna, que sortirà a desembre, sobretot en tronca amb la Joana, que estimava na Beyoncé, Britney Spears i Destiny Child. No, yeah. Perdona,
no ho havia sentit que no
mai. No, és que no,
no, no sé si som d'una altra generació, francament no l'escoltava mai. Però bueno, això està molt relacionat amb el concepte de diva, que sempre has duit a dins i són paraules d'en Pere.
Sí, sí, és així. Me fiquen uns de molar. No. Sí, certament, el que m'ha passat és que l'any 2023, que ja estava ficada composant, però estava en un altre moment vital, vaig obrir el meu projecte de DJ, que se diu Lady Bengala, i és un personatge així bastant controvertit, només xerra italià, no entén mai ningú quan li demana cançó, només posa...
Igual,
sí, un altre.
Ah, mira, un dels molts, no?
Exacte, un d'alguns, sí. I ella no demana mai permís per res, ni perdó, ni... Vull dir, Lady Bengala va ser la seva bolla total. I allà me vaig començar a retrobar en tot de música que clar, posava música actual, però també me n'anava pues, a el que jo escoltava en els 2000s, tal, i vaig començar a trobar-me en totes aquestes dones de nou, que, clar, quan ets una música de l'escena indie, saps, tu no pots dir que t'agraden a Beyoncé, perquè els indies te lleven el carnet, saps? Que és una altra cosa que, meravellosament, amb aquest disc de Superlluna, ara ja m'és igual, que ja pens que ningú me pot posar ni llevar cap carnet i que jo faig el que me dóna la gana, que això és una altra cosa positiva del disc, a la fi. I amb aquest projecte de DJ vaig dir, uf, jo és que jo vull fer aquesta música, jo també vull anar a 125 BPMs, bits per minut, que veig que no controlen molt singles. No, jo no ho sabia. I d'això, jo vaig dir, jo també vull anar així, jo vull fer això, i va ser una mica el que m'ha motivat també a dur el projecte cap a una altra banda que com a grup no havíem trepitjat.
Tu quan parles o quan escrius cançons, quan les compons, ho fas des de la ferida oberta o des d'un lloc més reflexiu? Sí.
Ferida oberta. Sí. Sempre, sempre ferida oberta. Després, el millor, entre la part reflexiva, òbviament, rotllo, hòstia, aquí m'he passat, això no ho puc dir. De fet, la gravació d'aquest disc, per primera vegada, sí que hi havia coses que jo havia escrit d'una manera i quan estava dins l'estudi les cantava i pensava, ostres, ho estic planxant en això. Això ja se'm va ser spotty, això ja forever and ever. I vaig dir, uf, això ho he de canviar, això ho he de canviar. I vaig canviar algunes cosetes perquè Ventura, aquesta part reflexiva, m'ha de, hòstia, aquí t'has passat de rosca, nina. Mm-hmm. Però bé.
Clar, perquè on trobes el punt entre ser vulnerable, sincera, però a la vegada també aquest punt de protegir-te? Què és el que te fa dir, això entra, això no entra?
Bueno, lo que jo vaig treure bàsicament eren tacos, perquè clar, això és el que passa quan escoltes molt Destiny Child o Beyoncé o això, saps, que tot el temps bitch, 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 i és superguai dir bitch, però després en català no queda tan bé, saps?
clar.
Sí, tal vegada, no ho sé, els més puristes tal vegada se poden fer un poc enrere, però també està per això, però també esteu alter ego Lady Bengala, em dius que és una persona de qualque manera irreverent, que sí. No escolta, que només xerra italià. Sí. És a dir, quan de Lady Bengala ja dona llop? Clar. O quan de Lady Bengala li agradaria donar llop que hi hagués?
Clar, jo crec que hi ha bastant Lady Bengala, sobretot a el que és beat, no? I sí que hi ha qualque cançó irreverent. Jo crec que Dèficit d'atenció és una cançó bastant irreverent i crec que de les coses més sinceres que he escrit.
Parlam amb na Joana Pol de Dona Llop i ara posarem una cançó que s'ha titulat Perdó, que sé que tanca el disc.
Yes.
De què parla?
De, precisament, de tot el contrari de lo que el títol te fa pensar i un poquet de queixa Lady Bengala, no? Que jo ja no deman perdó per ser qui som, no deman perdó per ser com som i no sé, que la meva vida és meva, no?
S'equivoca, és una roca. He dormit, he bevat, m'he sentit estimada. Som esperma, som un òvul, sense pachamama, help on it somebody. Mira, només penso en lo mateix. No menys carn i no menys feix. Mira, només penso en lo mateix. Som un riu, sent com creix. Som un riu, sent com creix.
Sentim perdó de Dona Llop, perquè avui parlam amb Joana Pol, Dona Llop, parlam d'intensitat, d'emocions, de ferides obertes. Estàs a gust, Joana?
Ja, molt a gust.
Has dit que la lluna t'afecta.
Sí.
I d'ara tot no ho comprovarem.
Som un riu, sent com creix. Som un riu, sent com creix.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio.
Continuem a Xiu-Xiu avui amb convidada especial, en Joana Pol, de Dona Llop.
I Joana, estàs contenta amb aquest sofà que t'hem preparat? Estàs còmoda?
Estic ideal.
I d'ara n'estiràs més, perquè estàs preparada per qüestionar Xiu-Xiu?
Anem.
A veure. Hem posat l'ova de na Shakira per xerrar amb na Joana de Dona Llop. És que són molt
bones. Ja li temazo, has dit temazo.
Temazo. Sí, sí.
T'agraden a Shakira i l'ova?
L'ova, vos puc dir que ha estat una de les cançons que més he ballat.
Ah, sí.
És real.
Que bé.
L'enclavada, és que són molt bones.
Clar que sí, ho filam. Molt bé, Joana. Estàs preparada, eh?
No ho sé.
No passis pena, ho estem venent molt.
Estem fent molt d'expectativa, jo, i tot estic nerviosa.
Sempre fem el mateix i després... És un bajón.
És un massatge, això que t'ho farà.
Són dois, no,
sí,
digues.
Sí, som darrere l'altre. Molt bé, anem. Dona Llop, la lluna nova mos ensenya coses del passat, això és així, no?
Sí.
Què li diries a una Joana de 15 anys?
Tranquil·la, tot anirà bé.
Molt bona resposta. Sabem també que la lluna creixent mos dona impuls.
Sí.
Completen jo. Na Joana necessita paciència per...
Per aguantar ser personal.
Molt bé.
Molt bé, de moment, un 10 sobre 10, eh?
Vinga.
El quart creixent mos fa prendre decisions en situacions de conflicte. Na Joana se'n penedeix de...
De no haver fet de superlluna abans.
I na Joana vol deixar anar?
Bé, pues ses quatre pors que me queden.
Ses quatre pors es poden dir?
Ah, quatre ha estat...
Ha estat una manera de... No, pensava que sí. Molt categoritzades.
No, ha estat una manera de... Però sí, totes segueixen sent ses de sempre, no? Però que ara en tenen menys i ses que me queden, pues això, ses jo mateixa...
Sí.
Pos en procés de deixar-ho.
Sí, exacte.
Ara, es gos de 2026, hi haurà un eclipsi espectacular que podrem veure, sobretot, bé, en diversos punts de Balears. Mm-hmm. Superlluna o eclipsi?
Clar. Home, no puc contestar una altra cosa ara mateix. Superlluna. Tu saps que n'hi ha agudes... De fet, jo m'ho vaig enterar gràcies a Ivetres, per temps d'Ivetres. Ja vaig utilitzar aquest home, que ara no record que nom, però de promo. I hi ha hagut 3 superllunes seguides el 2025 i la primera de gener també és superlluna. Uh-huh. O sigui...
Perdona, però entes bé que vas utilitzar un home del temps de la casa
sí.
per fer una promoció?
Sí, sí, a TikTok. I a Instagram.
Devia ser Miquel Salamanca, devia ser en Dani, devia ser en Tomàs, podrien ser diversos, en tenim molts i bons.
Vale, pues un dels tres.
Puc demanar a final d'entrevista que és una superlluna? Si...
Clar, la superlluna és simplement una... Bueno, simplement, res de simplement, és una lluna plena que està més a prop... De, que és com un moment que està més a prop de lo normal i se veu més grossa i més brillant.
I mos afecta.
A veure que n'hi ha hagut un parell, ho record, sí, perquè sí. va sortir a la premsa. Ara, aquest eclipsi del qual parlava en Xavi, agost de 2026, se veurà especialment bé, diuen, a Serra de Tramuntana. Tu creus que ho notaràs físicament, espiritualment, que aquest eclipsi
estic segura, i
de sol
també.
Complet? Sí?
I vosaltres també. Vos heu d'observar els dies previs, stories i tota aquesta moguda i veureu com vos passa algo, teniu una reacció que no esperau davant alguna cosa.
Precisament
mal
referits, o més
sí,
contents.
Sí, sí.
No, Joana, de Dona i Llop, que està més desperta en la nit o en de dia?
Clar, si estic desperta en la nit, estic excessivament desperta. Però sí, som una persona bastant desperta.
Clar.
Les coses com són.
I en aquests moments d'estar desperta, mirar la lluna o mirar el mòbil?
Clar, preferir mirar la lluna.
Lluna per inspirar o per patir?
Ah, per inspirar, totalment.
Uh-huh. I cançó per escoltar amb una lluna plena?
Buah, o sigui, qualsevol del dit de superlluna, que seria la resposta de branding, però després jo crec que vos diria bueno, quasi qualsevol d'en Sufjan Stevens, però sobretot...
Aquí és en Cat Stevens, pot ser?
Sufjan.
No, és de la banda sonora de Call Me By Your Name.
Ah, és que Cat Stevens va canviar el nom i tenir un semblant.
Arbera, sí. Sí, però no, ja dic en Sufjan i jo crec que seria qualsevol dels discs Seven Swans. Mm-hmm. Mm.
I amor sota sa lluna és intens o tranquil?
És superintens.
I és bo, això?
Provau a combinar-ho amb la mà i ja flipau.
Wow.
Ah, sí?
Ens ha donat una recepta.
Lluna plena, mà i amor.
Exacte.
Que necessitem més?
Això és un conjur, eh? Sí. I la Maritònia ha demanat, és bo, això?
Sí. És sempre. Bo. És bo. Mm-hmm. Per la salut, per escuti, sí, per tot. I per l'ànima, també. Mm-hmm.
És més de cridar la lluna o de callar?
Ah, doncs... Pues... Clar, no, jo a la lluna li call, realment, sí.
Mm-hmm. Em pensava que li cridaves, que li cantaves, millor dit.
Sí, però ha dit callar, cridar, i clar, és com... generalment m'impacta tant la imatge d'una lluna així, que veig bé, guapa, grossa, i que realment tal, que me sol provocar silenci, o com molt un... Ai, saps? Però sí.
Sí. I què te diria la lluna, si pogués xerrar?
Ai... Això, ja xerrar per part de la lluna, m'apareix. Inclús per una dona llop, agosaradíssim. Uh-huh. Però jo que sé, supos que me diria tira milles, que ho fas molt bé, reina, i ja està.
Uh-huh. I tu, Joana, què li dius o què li diries a la lluna?
Gràcies. Li diria gràcies, perquè realment és una cosa que m'ha acompanyat, m'ha inspirat, m'ha donat pau i també m'ha ajudat a lliurar certes guerres per les que necessitava força. I llavors, sí, gràcies.
Bé, idò, Joana de Dona Llop, jo crec que no podem fer res més que acomiadar-nos amb De Zero a Mil... aquesta cançó del nou disc de Superlluna de Dona Llop, repetim, que ja el podeu escoltar.
Total.
De fet, a les plataformes d'escolta.
Total.
Comprar,
també
Nadal,
tenim
també.
Tenim un vinil xulíssim. Sí, que està a punt d'arribar ja, llavors que si ja s'acomanen segur que arriba en breus a casa.
I com us depararà aquesta lluna per del 2026?
Jo crec que, bueno, jo el que m'ha de dur sobretot són molt de concerts i moltes trobades de lluna plena, de lluna creixent i de lluna minvant amb tota la gent guai que escolti aquest disco i no sé, i espero que això, molt de bons moments, amb bona música, sigui la meva o la d'una altra, és igual. I ja està.
I aquí vos ho contarem,
això,
si és així.
Això mateix.
Serà. Gràcies, Joana.
Gràcies a vosaltres.
És nostre joc, és nostre teu, mos excitem com el primer pic. Go, 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 on vulguis anar, és un tot o res. Zero tempesta.
espera, espera, quien espera, desespera, quien viene nunca llega, nunca llega. Clàssic dilema, canvi d'escena, pressa o menta, sense pressa, però menta. Fent fet un vis-a-vis, tinc centrada en el paradís, en el primer vis, ho pensi ja fris.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Ah, hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Bon Nadal i feliç xiu-xiu.
Estem a Ràdio 1, us hem de recordar que estem a l'FM.
Efectivament, som a l'FM d'IB3 Ràdio en directe, són les 21:36 del capvespre i moltes, moltes gràcies si mos estàu escoltant. Avui hem començat amb aquesta actitud, avui, na Maria Antònia, en Xavi i jo, perquè hem començat setmana de Nadal i mos ha vengut a veure na Joana Pol, de Dona Llop. Normalment els dilluns es veurà que tenim convidats, però no tan VIPs com na Joana de Dona Llop. Ja fa molts anys que l'escoltam a través de la seva música. Dona Llop, eh? Mm. Vos agradaria ser un home o Dona Llop?
Sí, clar.
Jo era que ho soc, de fet.
Uau,
sentint xerrar na Joana.
És tan interessant, na Maria Antònia.
No, només m'ho faig. El meu propòsit 2025 era ser més discreta i més misteriosa.
I no ho has aconseguit.
I crec que no ho he aconseguit.
Perquè has contat la teva vida...
personal, a una micro d'IB3 Ràdio.
A la ràdio pública?
Sí, m'he moderat, però. En tot cas, és veritat que jo volia xerrar de Dona Llop i, de fet, he estat investigant, perquè jo volia xerrar de Dona Llop de bon de veres. I sabeu què?
Digues.
Que avui vos duc sa vida de na Júlia Pastrama, batiada com Dona Llop, que fins ara xerraven d'aquest disc, que és el que passa quan desafiem ses normes. Anem a conèixer sa seva vida.
No som tan diferents que jo rindo lo mateix. Ei, ei, inconscient, 100%. Volen els topes en el compte corrent. Miris, oh, miris. Alerta que caim, alerta que caim. Com en els principis. Ho feim ara. Oh, no ho faig. Ho feim ara, oh, no ho faig. Ho feim ara, ho feim ara. Fem ambaixadora sense més i oh. Sempre rei per fer l'amor. Tot el que tocava convertia en or. Sobri, sobri, com ho fa. Sobri, sobri, com ho fa. Sempre ready per fer
s'obria com ho fa una flor.
Edo, na Júlia Pastrama va néixer el 14 de febrer del 1834 a Sinaloa, que és un estat de Mèxic, a una comunitat indígena. I ella, justament, indígena, he dit bé. Me sento un poc Joan Rafel avui, us he d'explicar. Però bé, en tot cas, ella tenia dues condicions genètiques que li donaven aquesta aparença tan particular. Tenia hipertricosis, que també és conegut com el síndrome de l'home llop, i de fet se creu que l'imaginari d'aquesta figura ve d'aquesta malaltia, precisament, que bàsicament és molt, molt estranya, i tenia pèl per lo que és el front, les galtes, la barba... Us heu d'imaginar una dona completament peluda, mm-hmm. bàsicament. I després tenia...
Com una moneda.
Pues sí, o com una dona llop.
Una dona llop.
Una dona llop.
Exacte. Tenia front, galtes i barbeta plena de pèl. I a més, també per...
Com un cap.
Sí.
Bé, ja està.
També, és que tenia una altra condició, aquesta lota, que patia hiperplàsia gingival, que bàsicament és un augment significatiu de les genives i la mandíbula. Per tant, no només tenia pèl per tot, sinó que tenia els llavis més gruixats, la boca li sobresortia... Per tant, tenia també una estructura facial única. I, justament... No volen riure. El nas i la sola.
Ei, Tania, puja-se un segon.
Sempre rei per fer l'amor. Tot lo que tocava convertir en mor. Sobri,
a veure, i per tancar tenies...
Decòrum a la sala.
Decòrum. No, perquè crec que és important, vos duc aquesta figura, perquè, de veres, era una dona que tenia una aparença molt, molt curiosa. I, justament, terrible.
Ja pot ben dir.
Per l'entorn que va néixer. Recordem que va néixer el 1834. Com va ser la seva vida i com la tractaven precisament per aquesta condició? Mireu, en els primers anys de la seva vida va fer de serventa a Can Pedro Sánchez.
Jo, president. Francament, m'he dit una secció que no entenc res.
No, era precisament família del governador de l'Estado Federal Mexicano de Sinaloa. Uh-huh. Per tant, ella va començar fent de serventa de molt petitona, però realment la seva vida va canviar per sempre quan coneix a un empresari nord-americà que tot d'una, quan la va conèixer, va veure negoci. I aquell mateix any, na Júlia se'n va, amb 20 i pico d'anys, als Estats Units. Bé, na Júlia fa la seva primera aparició com a fenomen de circ. De fet, era presentada com la dona os o fins i tot l'híbrid meravellós, fruit de la còpola forçada entre un humà i una moneda. Clar, això és el que promocionaven en el seu espectacle. Clar, aviat va partir cap a Cleveland.
Un desastre.
Sí, on va trobar...
El màrqueting del segle XX...
Sí, fatal.
No sé si aquesta música de circ hi diu.
No, perquè el circ era l'ambient en què ella s'arrodotjava.
Ja, però quin desastre.
No.
Era un circ tenebrós.
Sí, a més, és tot això dels freak shows d'aquella època.
Dient que era l'ambient de s'arrodotjar. No, evidentment.
Després posant música tenebrosa d'aquí no tant. En tot cas, va conèixer un nou manager.
Ja hauria d'entrar a música tenebrosa.
Sí, va conèixer un nou manager que era el senyor Beach. I en aquesta època no li han de tenir tanta pena, perquè ell assistia a grans balls i gales militars i compten que els soldats fan cor per ballar amb ella.
Però ella ho gaudia? No ho crec.
No ho sabem. A veure, ara ho sabrem, perquè després se'n va anar cap a Londres i en aquell moment el seu mànager, recordeu aquest nom, era en Theodore Lent. Uh-huh. I, curiosament, la imatge que donaven d'ella precisament als mitjans és que era una dona feliç, contenta de la seva situació, que li agradava molt viatjar, cuinar i cosir.
Justament
sí. Les coses que han de fer les dones en aquell moment. Però és vera que, clar, a més dels seus espectacles, el que han de dir és que no només era ella santa estranya i peluda i bífida, sinó que també veia i cantava tant en anglès com en espanyol. Per tant, els seus espectacles podríem dir que sí que tenien un valor artístic.
Mm-hmm. Sí, sí.
Realment...
Realment va viure molt més que moltes altres persones per la seva condició. És a dir, va viure moltes experiències. Des del seu punt de vista, no sé si bones o dolentes, però moltes experiències segur que sí.
Exacte.
Alguna qualitat de celebrity o categoria de celebrity en aquell moment devia tenir, suposo.
Exacte. I és veritat que després de Londres varen viatjar molt perquè se'n van anar amb en Theodore Lent, havien aparegut més espectacles a Alemanya. Però ja se van trobar problemes perquè les autoritats no provaven aquests espectacles de dent que és mal gust que això generava.
Mira que siguin els alemanys que t'ho hagin de dir.
Exacte. De fet...
Hi ha que veure.
Ell, en Theodore, apretava molt per potenciar a Júlia com a actriu de teatre I, de fet, vàrem fer una obra de teatre d'embolic especialment per ella, que és de Der Courtier Meyer.
Això m'ha sap greu, però, és a dir, això se pot vendre com vulgueu, però jo el que veig és una dona explotada.
Totalment.
Sí, sí, totalment.
Totalment.
És cert, perquè, a més, clar, que es fet és que la policia alemanya va posar espies a la sala perquè no se refiaven del tot de lo que era aquell espectacle. Imagineu-vos com aquest context que la rodejava, no? I també varen cancel·lar la obra molt poc després perquè trobaven que era immodal i obscena.
Hi ha un petit detall que no m'ha acabat de quedar clar. En Theodor és el seu mànager i també és el seu espòs, o no?
Bona pregunta, Inés. Perquè en aquell moment a Alemanya ella va rebre moltes proposicions de matrimoni.
Diu que és matrimoni.
Clar, a una entrevista que li varen fer a una publicació a Alemanya, li varen demanar perquè ella rebutjava totes les proposicions de matrimoni que li fan. I ella va contestar que cap dels seus pretendents era prou ric. Clar, se conten que aquesta idea realment era d'en Theodor, que volia ja enviar aquest missatge per com construir aquest imaginari i casar-la amb un amor ric.
En Theodor no la volia casar perquè era seva, entre comes. Ja. Era el seu negoci.
I segur que va fer en Theodor, Edo. Se va casar amb ella, efectivament. Va ser ell el 1857 que va decidir casar-se amb ella per conveniència, tenir més poder sobre ella, clar. I en tot cas era un peça.
Ja pot ben dir.
Aquest home.
Sí, com va anar aquest matrimoni?
Fatal. Tu t'ho dic fatal perquè el 59 se va quedar embarassada. De fet, estava a Moscú fent una gira i va tenir el fill amb la mateixa condició física que ella. Què va passar? Si l'infant va morir al cap de 35 hores d'haver nascut i ella també per complicacions postpart 3 dies després a l'edat de 26 anys. Però el fort d'aquesta història no és el que passa fins ara, que ja és bastant rocamboles i de circ, sinó el fort és el que passa després de la seva mort. Se sap que na Júlia estava molt malament postpart i en Lent va seguir venent entrades per a una actuació que mai va arribar a fer perquè no va poder fer-la. En tot cas, Ju, quan s'ha morir, va contactar amb un professor que s'ha de Sokolov de la Universitat de Moscú, en el que va vendre els cadàvers de na Júlia i el seu fill. I aquest últim va servir preservar-los combinant amb tècniques de taxidèrmia i productes químics d'embalsament. Se sap que era un mètode més propi d'animals que de persones els que van utilitzar per conservar-los. Clar, hi ha hagut gent que s'hi ha referit com a mòmia i tècnicament no s'hi pot referir així perquè no és un procés de momificació, sinó que estava com dissecada. En tot cas, després de que aquest professor de Moscú preservés els cossos, en Theodor Lent els va tornar a comprar i els va començar a exhibir per tota Europa.
Cancel·lat. Francament.
No, i empitjora, perquè va i en Lent se casa amb una altra dona, amb na Marie Bartel, 30 anys més jove que ell, però també era una dona peluda. Llavors va començar a fer un espectacle arreu del món amb la que ara tenia el nom artístic de Zenora Pastrama, que era la seva nova dona, que també era barbuda, juntament amb aquestes dues figures embalsamades.
Mirinta, això xiu-xiu. És un programa de bon rotllo, la gent està contenta.
Però,
i jo, francament, no sé si ser lluna, però estic ara que...
Clar,
que...
estic molt remorguts.
No dormiré bé, avui.
Estic molt remorguts.
En Cena, que no, en Lenta, que no m'agrada gens.
En Teodor, ningú li va demanar explicació, ningú el va denunciar.
No. I sabou que aquests cossos de na Pastrama i el seu fill van fer voltes per tot el món a 6 i parts de transicions fins als 72.
Mare,
fins
al 1972.
És ahir. I de fet, tot va ser per una gira que varen fer a Suècia, que va generar una oposició pública molt considerable.
Gràcies a Déu, com va
gràcies
pensar.
A Déu, que clar, què va passar? Que fèiem amb aquests cossos. Els varen guardar dins un taüt segellat a un departament d'anatomia de la Universitat d'Oslo. Llavors, el 94, el Parlament noruec, clar, recomana enterrar les seves restes. Però, clar, el ministre de Ciència també volia posar oposició perquè era com a... hi havia tot aquest punt de que els científics les poguessin observar i fer les seves investigacions pertinents. Però varen dir, no. Finalment, abril de 2012, la Universitat Noruega va voler comprometre's a tornar el cos de na Júlia Pastrama a Mèxic. Per tant, el 12 de febrer, 153 anys després de que ell hagués Mare nascut meva. Allà, torna i ara sí se li va donar sepultura digna en el Panteó Municipal de Sinaloa de Leiva després d'haver-li fet un funeral multitudinari.
No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Clar, el que volem reivindicar avui, recuperant la figura de na Júlia Pastrama, és que quan el seu cos esdevé aquest objecte fetitxe que la tenen allà embalsamada i s'exhibeix d'aquesta manera, deixa de tenir vida, pensaments, i se torna és que un objecte. Vull dir, podem argumentar si els seus espectacles tenien aquesta vessant artística i subjectiva d'ella. En tot cas, quan les posen d'aquesta manera, no, la seva narrativa s'ha perd i és substituïda, a més, per es qui l'exposa. I com les posen i quin profit en treuen. Per tant, tot això s'esborra quan ella queda en silenci i per sempre en un estat passiu i congelada. I també ho hem de dir, que tot això passa perquè era diferent a nosaltres.
Estaría contigo, no me importa en qué forma.
Jaume, francament, m'ha regirat molt d'aquesta història.
És que l'avi no està bé.
No, no, però no sé per què m'ha fet tanta pena aquesta dona. M'ho ha explicat també a Maria Antònia, i això em fa pensar quanta gent, és a dir, per seva, bé, en aquest cas, per seva condició física, ha estat esclavitzada i explotada per un... poca vergonya, per no dir una altra cosa, perquè l'animal en realitat era ell. I quantes dones, sobretot dones, han estat esclavitzades per... tant de motius han passat desapercebudes. Aquesta història m'arriba aquí per la seva condició física.
Sí, sí, i fer-la objecte. En tot cas, ets escabrosos.
Fer-la objecte, fer-la animal.
Sí, sí.
És a dir, és que és una... és una... bogeria.
És una bogeria. Hi ha detalls escabrosos que no he volgut revelar a la ràdio perquè he pensat que potser podien ferir sensibilitats. Però si voleu recuperar molt d'articles, perquè... ara, no tampoc objectitzant-la, però molta gent que ha escrit sobre aquesta dona per tot el que simbolitza.
Sí, sí. I perquè no se torni a repetir, que esperem que en aquesta època en què ens trobem no passin aquestes coses, sí, sí. Tot i que passen d'altres, també d'explotació i d'abús igual de greus. Bé, idò, Xavi, tranquil.
No, sí,
tranquil,
simplement.
Perquè ara, vinga, farem que torni bon
sí,
rotllo.
Vinga, va.
Falten 10 minuts per les 10, 9 minuts perquè acabem el programa i comencen els darrers 10 minuts més divertits de la ràdio pública.
No, ara, francament, senyores i senyors, ara jo agafo el control d'aquest programa i, per tant, donau-me els guions, molt bé, prepareu un boli i un paper.
I has de recordar el número de telèfon, sí, perquè podem jugar amb els oients.
Exacte, molt important, oients, 971-13-99-00, preparat, jugarem en el cinema, d'acord? Jugarem un poc i sabrem almenys el vostre grau de cinefilia.
Recorda el premi.
El premi és que Ana Maria Antònia i na Inés i en Miqui Fiol, en el control tècnic, vos facin una visita guiada pels estudis d'Iveta Ràdio.
I en Xavi Olivera.
I jo també, vos expliquin aquests estudis que tenim, la gent...
971-13-99-00, si coneixeu les pel·lícules que ara mateix en Xavi mos presentarà.
Va, començam. Preparades amb aquesta pel·lícula perquè va fer tremolar les sales de cinema. Es va estrenar l'any 1975 i va crear por col·lectiva. D'acord? No direm més. La història gira entorn d'un poble costaner, un estiu tranquil... Hi ha una frase mítica que és necessitarem un vaixell més gran. Teniu qualque opció?
Estava pensant en l'exorcista.
No ho diguis, no ho pot dir, ho has d'apuntar, perquè els oients també volen jugar.
Perdoneu. Jo també pensava en l'exorcista.
I dona, no, malament, ho he d'apuntar tot. Ho he d'apuntar tot, i si ho sabeu des de que vostre, 971-13-99-00. Necessitarem un vaixell més gran. Aquesta és la frase mítica, i ara el que sentireu és la banda sonora, però a l'inversa, a l'inrevés. D'acord?
Vinga. Ja ho sé.
Molt bé, sí. Amem. Molt bé, Maria Antònia. Molt bé, Inés. Va, no ho sé tu. Ara telefonau, per favor. No ho sé tu.
És fàcil.
13 99
Vinga,
00.
Va.
Vinga. Telefona a un Miqui Fiol, vol agafar el telèfon. Basta, digueu, es títol de sa pel·lícula. 1975, necessitarem un vaixell més gran, poble costaner, un estiu tranquil, una amenaça, que no sabeu, fins que ja és massa tard. La setmana passada va passar una cosa, van jugar en aquest joc, van rebre la primera telefonada, perquè així som la gent de Balears tal vegada, i després de la primera telefonada van entrar una tracalada perquè la gent se va animar, i moltes no varen poder entrar. Per tant, vos demanam que si teniu un pot de ganes d'entrar en directe, 971-13-99-00.
Millor la pròxima s'animen. Aquesta és massa fàcil per
telefonar. És que el meu pensa, no cridaré per no hi haurà l'oportunitat a algú que ja se la sap, segur.
Podria ser.
És com la nit de Reis de Nines, que crideu per telèfon.
Exactament. No hi ha ningú que s'animi. Estic convençut que hi ha algú que està a punt de telefonar, però no vol.
971-13-99-00. Pel·lícula Poble Costaner que fa por, del 75.
Home, jo crec que en sa banda sonora al revés. Ja l'han sabuda. Vinga, va, en sa pròxima telefonarà.
Vale, molt
bé. Ho resolem, no?
Entesos. Ho hem de resoldre i ho podeu dir a la vegada.
Ho dèiem en castellà?
Sí.
Un, dos, tres.
Tiburón!
Molt bé, Maria Antònia, us heu guanyat una visita guiada per l'estudi de la ràdio. Va, més pel·lícules, més pel·lícules. Molt bé, una pel·lícula que aparentment sembla innocent, però que no en gent. Aquesta pel·lícula es va estrenar l'any 1999. Combina drama, fantasia i una sorpresa final. Brutal. Tràiler a l'inrevés, comencem així?
Vinga. Vinga.
Entre la història d'abans, i això sembla que estem en el quart mil·lenni.
No, jo ja ho sé.
Sí? Sí. Jo no entenc ni idea.
No, apunta a los otros, a Nainas i...
Los otros, no los otros.
En lo del quinto sentido, sexto... Ai, perdó, no ho he dit en veu alta.
Jo, francament, jo no sé en qui estic xerrant. Sí,
En separat?
En separat, on la Maria Antònia Miró? Què has dit? Ara ho està apuntant. No, t'has equivocat abans. Estrictament t'has equivocat.
Vinga, 971-13-99-00. Ara hi té
quinto sentido.
Si cal que m'ho
va, per favor, telefona, que ningú no deixa molt de gana.
Ja està, va, vinga.
Molt bé, va.
Que
sí, que anem Bruce Willis i, efectivament, veig gent morta.
A veces veo cosas.
Exacte, a vegades veig qualque cosa. Arreu. Sí, molt bé. Efectivament, Maria Antònia Miró és...
Sexto sentido.
No m'agrada gens aquestes dues pel·lícules que sí. Has triat.
Fan molta avui. Por, Xavi, avui estàs.
És que clar, m'acaben les opcions. Molt bé, preparades aquestes me'n va fer mirar les estrelles i alhora cap endins. Aquesta pel·lícula es va estrenar l'any 2014, relativament recent, xerrant d'11 anys enrere. Combina ciència-ficció, emoció i una banda sonora que encara posa...
Ja
és que tan repel·lent. Amem, apunta-ho.
Però per què te fa ràbia que la gent li vagi bé?
És que no, m'encanta que s'equivoqui ara.
Què ha dit? Però digues què ha dit.
Ha dit Avatar.
2014.
Sí, 2014.
Jo he posat ET... Pares d'imminar no. Les estrelles, sé que no.
Vale, va, van de sonora a l'inrevés. La història segueix un antic pilot de la NASA que ha deixat la seva família enrere per salvar la humanitat. Ina, Ina, té la opció correcta, Maria Antònia?
Val, jo per la sinopsi, jo... Bueno, ja
posa Inter, incorrecte.
Inter,
no, molt malament. Efectivament, és Interestel·lar, Nines ha acceptat. Molt bé, Nines.
No. Va.
Exacte, que explica la història d'en Cooper, que és un pilot reconvertit en agricultor, una terra que pràcticament se mor, i descobreix una missió secreta per trobar un nou planeta habitable, viatge a través de l'espai, del temps... confronta decisions impossibles, bé, li passen mil perreries, que mal diríem, i és una reflexió molt profunda sobre la supervivència, el sacrifici, amb una música inoblidable de Hans Zimmer.
És una reflexió molt profunda. Tu creus?
Exactament.
Ho has pensat bé,
Sol.
Gràcies, Xavi.
Ho
havia dit per aquest concurs, que una vegada més he guanyat jo mateixa.
Però jo havia apuntat Inter.
Ha apuntat Inter.
Inter-Esterat, no m'ho donava temps.
És un defecte de forma.
Hasta que et jutge no ha volgut veure que ho havia encertat.
No, però ho tornarem demà. Maria Antònia, Xavi, gràcies. Miqui Fiola, en el control tècnic, gràcies. I a vosaltres, per ser-hi sempre, gràcies. Hem arribat en el xiu-xiu número 290. Fins demà.
No m'agrada Nadal, prefereix Halloween.
Què trobes, Predi, que Halloween millor que Nadal?
Perquè no saben ni què diuen.